a RAC1 amb Jordi Basté.
2:45. Aquest matí al Monarracú entrevistem el president del Parlament, un dels homes forts d'Esquerra, Ernest Benach. Segons ens va explicar divendres a Josep Lluís Carot Rovira, una de les poques persones que sabien que el vicepresident del govern renunciaria a presentar-se com a candidat d'Esquerra a la Generalitat a les pròximes eleccions al Parlament, deia, ho saben molt poca gent. Ho saben, es podien dir que es podien comptar amb els dits de la mà. President, bon dia.
Bon dia.
Interpreto que vostè era un dels que ets dits de la mà, comptant, deia ell, Carot i Puigcercós.
Fa molts anys que treballem amb el Josep Lluís i tant com a 30 pràcticament, o més de 30. I per tant hem tingut molts moments i jo, vaja, em considero, o tinc l'honor de considerar-me una de les persones de la seva confiança, la qual cosa doncs, personalment m'ha enriquit moltíssim i he après moltíssim i per tant una decisió com aquesta, doncs, efectivament la coneixia.
De feia quant temps?
És que això jo crec que forma part de l'anecdotari que no té més transcendència i que el que compta és que ell va prendre una decisió, que la va administrar molt ben administrada, que ell va ser qui va assumir tot el pes de com s'havien de fer les coses i que, per tant, i en conseqüència, doncs, això té... Val. Té una importància relativa, no crec que ara... Que els detalls i les anècdotes no sé si ens aporten massa cosa. Jo crec que el fons de la qüestió és el que compta, no?
Anem al fons. Dijous és un dia trist per Esquerra, o és un dia alegre, o és agredolç? Què és?
No, perquè ha de ser trist. Dijous és un
dia... Pel passant enrere del que ha estat el seu gran líder durant els últims anys.
Sí, perquè aquí hi ha una... S'ha instal·lat una mena de mentalitat a la nostra societat que fa que... De vegades tinguem una mica la sensació de que una persona, quan juga un altre, o deixa de jugar un rol per jugar-ne un altre, ja abandona, ja no hi és, ja no és útil. I em sembla que això és un greu error, no? No ens podem plantejar la política en aquests termes. Una persona que ha estat candidata a la presidència de la Generalitat, efectivament tres vegades, amb uns resultats immillorables, ara diu que jugarà un altre paper, que no serà candidat, però que està disposat a estar a primera línia, que està disposat a continuar portant coses, a continuar fent, a continuar creant, a continuar innovant... Jo crec que és una bona notícia, perquè no perdem ningú. I, a més, fem una transició tranquil·la per primera vegada a Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que és un dia que hem d'estar contents, no? A mi el que no m'agrada és això, no? Donar la sensació de que es llança la tovallola o que es perd. Que... No. Si justament el que està plantejat és en el sentit estrictament contrari. I és per això que l'executiva... No. És que no hi ha contrapartides. És un gest que fa el senyor Carot molt meditat, molt pensat, dient hem arribat fins aquí i jo a partir d'aquí haig de jugar un altre paper, que vull que sigui absolutament actiu, però també tinc molt clar que el senyor Puigcercós ha de ser el candidat. Doncs som-hi. Arremangar-se i a treballar tots.
President, no hi ha contraprestacions? Clarament així s'ha de dir?
Sí. Rotundament. És a dir, que quedi clar. Primer, ja hi ha gent de l'entorn del Carot dintre l'executiva. Jo mateix estic a l'executiva en funció del meu càrrec institucional i altres persones, no? I llavors, a partir d'aquí no es tractava de dir, mira, si tu fas això, jo et diré tres llocs a l'executiva. Això seria ridícul. No és això el que estem plantejant. És un projecte molt més de fons. El repte que tenim en aquests moments és fer un partit, bueno, que el partit evolucioni, que acabi sent un partit més seriós, més responsable, més adaptat a ser un partit de govern, amb tot el que això implica. Per tant, aquest és un repte a compartir i aquí és on hem de treballar tots
plegats. Interpreto que, segons vostè, és el millor que li podia passar a Esquerra.
En aquests moments, és evident que és una bona solució pel... Jo crec que havíem de construir una hegemonia dintre el partit per intentar tenir una hegemonia a la societat. I aquesta hegemonia dintre el partit la representaven Carot i Puigcercós, essencialment.
El pacte és tan simple... En fi, el titular del pacte és molt simple, és a dir... Carot diu que no es presentarà com a candidat d'Esquerra a les eleccions a la presidència de la Generalitat. I així de simple, no hi ha res més? No hi ha cap lletra petita?
No hi ha cap lletra petita i el que hi ha és una voluntat que s'haurà d'expressar en el temps d'avançar cap a un... En fi, jo, per exemple, ara escoltant la tertúlia, discrepo radicalment, l'he dit al sortir, però això ho dic ara, discrepo radicalment del que deia el Vicenç Villatoró. Esquerra Republicana el 2003 no guanya les eleccions perquè diu independentistes del món, veniu cap aquí que som els... No, ho diu això, eh? Esquerra Republicana el que diu el 2003, i aquesta és la gran innovació del discurs de Carot Rovira, és anem a fer l'Esquerra Nacional d'aquest país. És a dir, fins ara hi ha hagut un partit que nacionalista del centre cap a la dreta. Doncs bé, nosaltres anem a construir justament l'espai nacional del centre cap a l'esquerra. Per tant, la marca Esquerra és la que ens dona, d'alguna manera, el referent al 2003. Mm. Amb tot això, és evident que ha evolucionat, que hi ha hagut coses més positives, coses més negatives, complicacions, etc. Però, en cap cas, segurament que moltes vegades el que a nosaltres se'ns plantejava era no, vostès com que són nacionalistes no poden ser d'esquerres, no? Uh-huh. I al revés, no? O sigui, sou d'esquerres, no podeu ser... Ara, sou d'esquerres, no podeu ser independentistes. Clar, no. Escolti, justament, el gran objectiu d'esquerra durant aquests anys, i jo crec que l'hem anat assolint, és crear un espai propi de l'esquerra nacional. És a dir, de l'esquerra que vol construir un estat, de l'esquerra independentista. Llavors, per tant, a mi tota aquella gent que donen carnets d'independentista, que si vosaltres sou més o menys independentistes, escolti, mire, ningú té dret a fer això, ningú té dret a donar carnets de res, però a més em fa l'efecte que la trajectòria, els fets, avalen d'alguna manera el que nosaltres hem estat fent, no? Per tant, això és molt important, molt important. I des d'aquest punt de vista, què hem de fer a partir d'ara? Doncs continuar en aquest element, és a dir, nosaltres estem en aquests moments al govern de Catalunya, estem fent, jo penso, que una bona feina. Estem avançant en termes de construcció nacional d'una manera molt important en alguns aspectes, molt més del que es pugui imaginar. I a més, estem posant l'accent en les polítiques socials. Bé, doncs això, que costa moltíssim i que s'ha de fer pas a pas i que, en fi, hi ha una feinada, és l'objectiu de l'Esquerra Republicana. Siguem capaços de fer ara un partit que estigui a l'alçada de tot això.
El Carod deia l'altre dia en aquest programa que la seva intenció, com un dia va proposar Josep Huguet en la minoria absoluta d'aquí a RAC1, és ser algun dia president del Parlament de Catalunya. Per tant, després de les pròximes eleccions, ja ho sé que em dirà, queda molt lluny, ja veurem el que passa i tal, quin és el paper que queda si Esquerra torna a ser partit de govern? El seu paper.
El meu paper, el que em diguin, no, jo no tinc cap... En política has de tenir molt clar, i sempre que ets efímer per definició. Per tant, que avui ets, i demà pot ser que no hi siguis. I si no hi ets, has de ser tan feliç com el dia que hi ets.
Escolta, vostè...
Per tant, el meu paper quin és? Home, tota la capacitat i tota la voluntat de servei al país, d'entrada, perquè em fa l'efecte que és... A mi el que em mou a fer política és essencialment això, des que vaig començar als 15 anys, i, evidentment, a partir d'una eina que és el partit, no? I, per tant, si el partit considera que altres funcions, i el partit considera que res, és que no, amb això, jo crec que no, en la política hi falta molta generositat, i no... Ostres, costa molt de respondre aquestes preguntes, i jo responc amb tota la sinceritat.
I menys egolatria, també, és a dir, perquè la percepció que un té des de fora, és a dir, si tu vostè vol que li pregunta sobre els que tinguin una mínima noció de política, diran, escolti'm, és que la relació entre Carod i Puigcercós és en fi, el marge indefinible és irrecuperable. És a dir, la relació que tenen els dos és irrecuperable. Quina és la relació, vostè que els coneix perfectament a tots dos, entre Carod i Puigcercós?
No, és que no, bueno, irrecuperable no sé per què, però el que és cert és que si s'ha arribat a un acord i han arribat ells dos a un acord, no deu ser tan irrecuperable, ni tan dolenta, ni tan difícil, no? Jo crec que és evident que hi ha diferències entre Carod i Puigcercós, i hi ha algunes diferències importants, hi ha hagut, clar que sí, només faltaria. Però també és evident que hi ha consciència de que es forma part d'un mateix projecte i que, a més, hi ha un objectiu compartit. I aquest objectiu compartit, insisteixo, és fer un estat d'aquest país. És Catalunya, que en aquests moments és una nació sense estat, amb unes limitacions, ara estem discutint sobre el finançament, la feinada, és a dir, tot un seguit d'elements que ens costen molt, però al mateix temps, doncs, d'alguna manera, només serem capaços de resoldre totes les qüestions si som capaços de construir un estat. Amb això estan d'acord. I, a més, estan d'acord de fer-ho des de l'esquerra, perquè, és clar, el fet de convèncer el màxim nombre possible de gent, que és l'única manera d'arribar a la independència, l'única, no n'hi ha cap més, eh? Segle XXI, vaja, com no es descobreixi la sopa d'all una altra vegada, difícilment trobarem una altra manera d'arribar a la independència que no sigui a partir del convenciment de la majoria. Doncs bé, això és molt més fàcil a partir de les polítiques d'esquerres, a partir de crear consciència social, que no pas a partir de proclames que més o menys poden ser molt boniques, però que la veritat ningú s'hi apuntarà, no? Jo crec que aquest és un element doble, és a dir, nosaltres volem construir un estat, estem construint un estat, però és que a més el que volem és convèncer la majoria de gent perquè això sigui possible. I això és molt difícil. És molt fàcil criticar-ho, d'altra banda, eh? Molt fàcil, molt. Però al mateix temps és molt difícil de fer. I en això estem. I el que em fa l'efecte que uneix Joan Puigcercós i Carod Rovira és justament això. I aquí és on jo crec que hem d'intentar ser-hi la majoria, la màxima gent possible.
17 minuts per arribar a les 10 del matí. Estem conversant amb el president del Parlament de Catalunya, amb Ernest Benach. Què li va semblar el que vostè va llegir dissabte d'aquest article publicat a l'Avui de Joan Carretero?
En fi, és una mica una... Em sembla que ho deia el mateix Carod l'altre dia en una entrevista, el déjà vu, no? És a dir, una mica la... En el fons, la pregunta anterior li estava responent amb això. No? Mm. És a dir, només tindrem la independència en aquest país si aconseguim que una majoria en sigui conscient i si conscient ho vulgui, no? I vegi els avantatges i el que, en definitiva, que Catalunya, en un país, sent un país independent, es viuria molt millor. Més enllà d'alguns elements que alguns dels patriotes que hi ha en aquest país ens convencen, no? I m'incloc, no? La llengua, la cultura, la defensa de la identitat, etc. Molt bé, fantàstic. Però, a més, hem d'intentar convèncer uns quants més que aquests arguments no són suficients. I aquests quants més els podem convèncer justament des del punt de vista del que representa la política del benestar, la política social, la política econòmica del país, ser més competitius, tenir més pes en el món, etc. És a dir, hi ha tot un seguit d'elements que són nous que en el segle XXI ens poden ajudar amb això. Això només es pot fer a partir del convenciment de molta gent i això només es pot construir des del govern en aquests moments. Jo és que no m'imagino sincerament una de les eleccions del Parlament de Catalunya amb un partit que, en fi, plantegés aquest repte de proclamar unilateralment la independència, al davant del concepte em sembla genial, i que quin resultat tindria? És a dir, aquest déjà vu...
El concepte, perdoni, li sembla genial per què?
Bé, en fi, senyor, vostè, quan es proclama la independència, no sé,
no
m'imagino l'estat espanyol proclamant la independència dels països catalans, sincerament.
Per tant, ho interpreta com un article quimera?
En fi, jo el que interpreto és que Esquerra Republicana ha marcat una línia, que en aquests moments hi ha hagut un pacte dintre del partit perquè hi hagi una hegemonia clara de cap on van les coses, que aquest acord és fort, és saludable, jo penso que ens marca molt bé el full de ruta i que anem per feina. I que anem per feina, i que n'hi ha moltíssima a fer, moltíssima. Per tant, qui vulgui apuntar-se a treballar amb tot això, escolti, fantàstic, eh? Jo, en fi, com més siguem, millor. Hem de ser més, hem de ser molts més. Però també que quedi clar que hi ha unes normes, i aquestes normes són absolutament fonamentals de complir. Esquerra ha de ser un partit disciplinat. Als anys 30 ja era una de les quimeres d'Esquerra Republicana. Eh? Disciplina, disciplina. Perquè la disciplina és l'única cosa que en un moment determinat ens permetrà afrontar els reptes que tenim. No?
I qui no afronti aquesta disciplina, que agafi la porta i que marxi?
Mira, jo no soc...
Ves el que va dir el president del partit
sí,
dissabte.
Jo no soc ningú per... En fi, ja, els temes interns ja els ventilarem a casa. I... No m'agrada a mi entrar en aquests terrenys de que marxin o que deixin de marxar. El que em fa l'efecte és que tothom ha d'intentar ser el màxim coherent possible, no? I que hi ha un joc de majories i minories, i a mi hi ha decisions que ha pres el partit que no m'han agradat. Però les he assumit, les he entomat i fins i tot les he arribat a defensar en un determinat moment perquè em feia l'efecte que era el que tocava fer, el que havíem de fer. Per tant, aquesta disciplina per mi passa per aquí, per ser conscients de que estem plantejant un projecte molt ambiciós, molt complicat, molt difícil, i el que no permet aquest projecte, el que no permet voler tenir èxit en aquest projecte és que dintre casa no sapiguem fer les coses ben fetes.
Per vostè tant, creu que Regrupament.cat ha nascut com una mena de delfí de Convergència dins d'Esquerra? Com alguns,
no,
vostè sap perfectament, avui la tertúlia
sí,
volà
sentit,
deia,
ho
per
sentit,
exemple, no?
Ho he sentit. Però això és tan poc... És tan poc original, és tan previsible. Vull dir que penso que les coses són bastant més complicades que això. No crec que Convergència tingui l'objectiu de... Sincerament no ho crec, no? El que és evident és que Convergència aprofita l'element de distorsió per les seves qüestions. En aquest sentit, jo penso que estaria molt bé que els partits es respectessin mútuament i que cadascú s'espavili amb els seus, no? A partir d'aquí, poca cosa més a dir. El que està molt clar és que en aquests moments Esquerra Republicana és un partit que el donaven, en fi, fa unes setmanes, que les enquestes anaven tan malament, que tot va fatal, doncs bé, jo crec que hem començat a donar el tom a tot això. Primer, amb un candidat a les europees, que és un tio potent, que a més estic segur que ho farà molt bé, i que jo crec que sorprendrà propis estranys, perquè l'objectiu fonamental d'Esquerra Republicana en aquests moments, de qualsevol dirigent, de qualsevol militant d'Esquerra Republicana, estigui a les institucions, estigui al partit, a l'estructura del partit, o estigui a la seva secció local, és treballar perquè les eleccions europees tinguem un bon resultat. La coalició de les europees és una bona coalició, per tant, aquest és un element fonamental. Jo crec que a nivell de govern estem recuperant, estem mantenint el to, estem, a més, amb el tema del finançament, jugant el paper que hem de jugar, que és, si no hi ha un bon acord, no hi pot haver acord, i amb això em fa l'efecte que Esquerra Republicana és clau. I, a més, a nivell de dintre el partit, a nivell intern, s'ha produït la notícia que tanta i tanta i tanta gent, de dins i de fora, perquè em fa l'efecte que abans també es feia referència a això a la tertúlia, de dins i de fora esperava, que és pau interna. El pitjor que podem fer, el que més castiga un partit, és la divisió interna. Per tant, a partir d'aquí, jo el que demano responsabilitat. Uh-huh. responsabilitat i disciplina.
Avui,
i per
la pregunta del dia amb una recu, si cal un nou partit independentista, el 66% dels oients diuen que sí, el 34% dels oients diuen que no.
Què diu? Jo crec que no. Jo crec que no. En tot cas, si ha de ser, hi serà, però vull dir... I a més, clarifiquem les coses, no? Perquè, a veure, en aquests moments de partit independentista, en l'arc parlamentari n'hi ha un. Uh-huh. Només un, que és Esquerra Republicana. Convergència i Unió no és independentista, que jo sàpiga. Com tampoc és de dretes. Algú diu, no, és que, en fi, jo penso que a Convergència i Unió hi ha gent que és independentista, efectivament, i hi ha gent que és de centre-esquerra, efectivament. N'estic convençut, i fins i tot alguns deuen ser d'esquerres. N'estic convençut. Però Convergència i Unió com a partit no és un partit que es defineixi ni a la seva estructura, ni als seus estatuts, ni a la seva declaració ideològica com a independentista. És a dir, no pretén la construcció d'un estat català, d'una república catalana al marc de la Unió Europea. No ho pretén. Per tant, el que hi ha és un partit independentista en aquests moments que té una tàctica i una estratègia marcada. Que resulta que aquesta tàctica o aquesta estratègia la majoria dels independentistes considera que és errònia, que és equivocada, oh, doncs ja sortirà aquest partit, no ho sé, ja haurà sortir. Ara, jo el que dic és que nosaltres, el que sí que tenim molt clar és que nosaltres som un partit independentista i aquí és on no tolero, que segons qui digui que si som o deixem de ser, o que si som un partit que el nostre pas l'any 3000 serem independents. No, això no és just, sincerament. Fa l'efecte que és fins i tot un punt de demagògia barroera, no? Jo, sincerament, crec molt, tinc molt clar que el nostre és un projecte que vol construir un estat, que a més ho vol fer a partir d'uns paràmetres i d'una línia marcada, i que ho vol fer a partir de la construcció d'un espai nacional del centre cap a l'esquerra, que és el que no ha tingut històricament aquest país.
Tot i aquest pacte que comentàvem entre Carod i Puigcercós, els pròxims dies, les aigües esquerra i apareix d'un altre dels crítics, si abans parlàvem de Joan Carretero, parlem ara del sector de l'Oriol Beltran, de l'esquerra independentista, que la demanda presentada a través de 1.100 firmes de fer un referèndum sobre el finançament. Com ho veu?
Ara toca un altre, insisteixo, eh? Uh-huh. O sigui, el que no podem és posar el bou per davant de l'arada, és a dir, ara en aquests moments... Al revés, l'arada va davant del bou. El que toca en aquests moments és justament concentrar-se en el que estem fent. He dit abans, tenim eleccions europees. No podem badar ni un gram, ni una miqueta. Ens hem de concentrar tots al màxim, fer campanyes. És a dir, totes les energies que gastem en coses que no són en aquests moments útils ni rendibles, com per exemple fer un referèndum sobre això, les hem d'esmerçar justament en fer campanya per les europees. Perquè, primer, no sabem quin model de finançament hi haurà encara. No ho sabem. Avui ja, en fi, aquesta setmana diuen que serà clau. Jo no tinc cap esperança que aquesta setmana sigui clau. Jo penso que les properes setmanes, els propers mesos seran claus. Però el que és més important de tot plegat és que el partit aquí ha fixat posició. Té molt clar cap on s'ha d'anar. El govern té molt clar cap on s'ha d'anar. Té clar que s'ha d'aguantar.
Per tant, sobre aquesta decisió en parlarem després de les eleccions europees.
Evidentment, i després ja veurem què hem de fer. I a més, en funció del quin sigui la proposta del govern i finalment també en funció de la nostra actuació del govern. Però és que no podem estar de manera permanent posant-nos nosaltres mateixos obstacles a la nostra acció política. Això és el que no pot ser. I això, la notícia de la setmana passada, el fet que Carod Rovira i Puigcercós pactin, el missatge segon que porta, el primer és pau interna, i això és fonamental per qualsevol partit que es veu credible. Però el segon missatge que porta és reforcem l'estructura, anem a fer un partit potent, un partit que estigui a l'alçada de qualsevol dels partits que governen i que, a més, té aspiracions de governar amb majoria. Per tant, anem a construir aquesta segona part. I aquí cal, insisteixo una vegada més, disciplina i responsabilitat.
En aquesta, tornant que comentava disciplina, i parlant també del propi Joan Carretero, a l'article es diu, amb Espanya no hi ha res a fer. Als 8 deia, bueno, Espanya no hi ha res a fer, això ho firmen independentistes, nacionalistes, catalanistes, i fins i tot gent que no senti ni catalanista, ni independentista, ni nacionalista.
I federalistes.
Sí, vostè considera que amb Espanya no hi ha res a fer?
I tant que ho considero. Amb Espanya no hi ha res a fer, i a més ho veiem en cada moment. I, és a dir, jo crec que el més fàcil hauria estat per Espanya, en aquest cas, per exemple, resoldre ràpidament el tema del finançament. És a dir, trobarem recursos per donar suport a la banca, trobarem recursos per donar suport als ajuntaments, trobarem recursos per salvar no sé quantes empreses de no sé quants...
I per què no ho fan?
Bé, doncs perquè amb Espanya no hi ha res a fer, segurament. És a dir, des d'aquest punt de vista, és el quan arribes a la conclusió de que no hi ha res a fer. No s'entén, sincerament. I seria molt més pràctic des de tots els punts de vista, tant per ells com per tant des del punt de vista del govern espanyol, en aquests moments plantejar una solució al finançament de Catalunya seria molt rendible, absolutament rendible. Doncs bé, sí, ja estem d'acord amb això. El que passa és que hi ha d'haver una consciència majoritària de la població de Catalunya que digui això i que ho expressi després a les urnes.
Vostè diu, s'ha de, és a dir, es veurem què passa les pròximes setmanes, què passa els pròxims dies. La gent està desgastada amb el tema del finançament perquè per llei des del mes d'agost que ens tocaria.
I farta.
Com?
i farta.
Farta, completament d'acord.
La gent no està ni tan sols el mes d'agost. La gent està amb l'Estatut encara.
És sí, sí, d'acord.
Quan s'aprova l'Estatut, ja està.
Ja està, sí,
ja
sí.
Està. Després de tot el número de l'Estatut...
Però vostè diu, d'aquí 15 dies, d'aquí un mes, ja ho veurem. Estirat en el xicle, no hi ha un dia que es digui, escolti, miri, posem nosaltres la data, com això no s'arribi el dia 15 de maig, o el dia 15 de juny, o el dia 1 de setembre, o quan volfem l'espelma del primer aniversari, doncs, escolti, enviem-ho tot a fer punyetes i llavors ens posem nosaltres davant d'una gran manifestació, per entendre'ns, del país, per escoltar la nostra veu.
Els plans B sempre són aquells, els millors plans B sempre són aquells que no s'expliquen i, per tant, són aquells que s'executen i es fan. És a dir, jo crec que en aquests moments el govern de Catalunya té una estratègia que com més compartida fos amb l'oposició, millor, i aquí penso que tothom ha de ser prou generós, és com el tema de l'Estatut i el Constitucional, que també n'haurem de parlar en el seu moment, com més sentit d'estat hi posem tots, millor, doncs, escolti, això és el que crec que fa pànic a Madrid.
Aquest pla B, que no sap com és, té alguna data?
És que, entre altres coses, la data forma part del pla B, per l'amor de Déu.
Val. O sigui, hi ha una data, permeti'm,
No ho sé jo, si hi ha pla B, si hi ha data. Jo només dic que jo penso que el que jo faria, evidentment, no seria anar-ho publicitant ni escampant por ahí. Senzillament, si ho hagués de pensar, ho pensaria. I n'estic segur que qui ho hagi de pensar ja ho haurà pensant, no? El que passa és que, insisteixo, jo crec que el que fa més por no està en la manifestació, en el moment que s'hagi de fer, sinó que realment de Catalunya es donés una imatge de cohesió que no hem donat des de fa molt de temps. El mateix Estatut, en fi, el pacte amb Zapatero, amb el fet de que qui guanya les eleccions, que això, tot això surt ara, no? Qui guanya les eleccions serà la llista d'això i tal, acaba desvirtuant i desdibuixant tot plegant, no? Per tant, aquí és on se troba en força el govern de l'Estat. En canvi, si tots anem junts, si tots donem respostes, si Catalunya com a país va unida, això fa pànic a Madrid.
Ens queda un minut i mig, president. Per què no es volen donar els informes del govern, parlant del Parlament, que li demanen des de Convergència Unida i el Partit Popular?
No, jo he dit el que s'havia de fer, vull dir que en aquest sentit no, poca cosa més puc afegir. Hem reclamat el tema al govern. El govern ha presentat una mena d'al·legacions dient que, en fi, que hi ha... que consideren que alguns d'aquests informes no es poden donar. Jo que crec és que estem en una situació, tots plegats, que hauríem de fer una mica de reflexió, perquè estem postant les coses als extrems, no? I estem fent de l'excepció la norma, per exemple. I miri, amb això m'entendrà ràpid. Tots els projectes de llei s'esgoten tots els terminis i més de pròrrogues. I l'oposició no para de demanar pròrrogues. Que tenen el seu dret i està reglamentat absolutament, res a dir. Conseqüència, el govern comença a portar més que mai procediments pel procés d'urgència. És a dir, estem fent de l'excepció l'urgència i la pròrroga fins al final i més la norma. Això no pot ser. És a dir, aquí hem de tornar a trobar un marc de diàleg i jo crec que el tema dels informes s'emmarca una mica en aquesta relació que en aquests moments no és gens fàcil.
Estem acabant. Com va la nova web, per cert?
Bé, molt bé, estic molt content, sincerament. Molt content, penso que...
El Ernest Benach és una persona que, si parlem d'algun polític que amb el tema de les noves tecnologies ha estat amb això pioner, el Twitter, això, ha estat precisament Ernest Benach, no?
Sí, i de fet el Parlament hem engegat el Parlament 2.0, que jo crec que és un exemple en aquests moments a nivell europeu, que ens estan creant de molts llocs perquè ho expliquem i que, en tot cas, encara estem als inicis, però estic molt content de com està funcionant.
Bé, escolti'm, ja no li parlaré del triplet perquè el culer es tanca la seva cuirassa moltes vegades quan sent escoltar parlar de tres títols, valga'm Déu. Però, com a mínim, això pinta molt bé, no?
Pinta molt bé. Guardiola és un tipus absolutament intel·ligent que ho ha fet molt bé. Estic contentíssim i que, a més, ens ha fet disfrutar amb el joc, amb, en fi, els partits que s'han fet. Jo crec que... Jo no sé què es guanyarà i vol que li digui la veritat.
Ai!
Tant me fa. És a dir, ha arribat un punt que ni que no guanyessin res jo estaria contentíssim aquesta temporada, perquè el que ja és projecte, el que ja és jugadors motivats, jugadors amb ganes, i que si es baixi amb humilitat, pas a pas i a poc a poc, celebrarem més d'una cosa en guany.
I disciplina.
Disciplina, exacte.
President Benach, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí aquí al Món a RAC1.
A vostès, moltes gràcies.